Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal, amics? Com estan? Una setmana més ens retrobem amb vostès per a comentar la litúrgia dominical. Avui ho farem de la del diumenge 6è de Pasqua. Som avui als estudis de Ràdio Estel a Barcelona i ens acompanyen els tertulians Maria Carme Girard, Jaume Balateu i Jaume Galobart, els qui tot seguit presentarem. Maria Carme Girard és organista del Santuari de Núria i membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, què tal?
Hola, molt bé, gràcies.
Contents de tenir-la novament amb nosaltres.
Gràcies.
Jaume Balateu és professor de Nou Testament a l'ISCREP, que és l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, i membre de l'Associació Bíblica de Catalunya. Hola, què tal?
És un plaer estar amb tots vosaltres.
Nosaltres també, d'incorporar-lo al nostre equip de treball, Jaume? Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Jaume Galobart és delegat per al catecumenat del Bisbat de Terrassa. Hola, què tal?
Què tal? Déu-vos guard.
Contents de tenir-lo també, a vostè. Jo... Tenim un bon equip avui, eh?
Content de retrobar-te.
Sí? Gràcies. Com sempre, recordem als nostres amics i amigues de la taula de l'Evangeli que Melcio Querol porta la direcció del programa, l'Àlex Alsina, la producció, i Antoni Huguet, els controls. Maria Marín, qui els parla, presenta i condueix el programa. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 6è de Pasqua és dels Fets dels Apòstols i del capítol 15.
En aquells dies, uns que havien baixat a Judea ensenyaven als germans d'Antioquia que si no es feien circuncidar, d'acord amb la llei de Moisès, no podien salvar-se. Això portà una desavinença i una discussió tan seriosa de Pau i Bernabé amb ells que decidiren que Pau i Bernabé, amb alguns més, pugessin a Jerusalem per tractar d'aquesta qüestió amb els apòstols i els preveres. Llavors els apòstols i els preveres, amb tota la comunitat reunida, decidiren elegir uns delegats i enviar-los a Antioquia junt amb Pau i Bernabé. Els elegits foren Judas, conegut també amb el nom de Barsabàs, i Silas, homes que es distingiren com a dirigents en la comunitat dels germans. Els donaren aquesta carta. Els apòstols i els preveres saluden com a germans els germans no jueus d'Antioquia, de Síria i de Cilícia. Hem sabut que alguns havien vingut d'entre nosaltres sense la nostra autorització. Us havien pertorbat amb les seves opinions i havien inquietat els vostres esperits. Per això hem decidit unànimament d'escollir uns representants nostres per enviar-vos-els junt amb els nostres estimats Bernabé i Pau, que han entregat les seves vides per la causa de Nostre Senyor Jesucrist. Els qui us enviem són Judas i Silas. Ells us exposaran de paraula això mateix que us diem per escrit. I és que l'Esperit Sant i nosaltres hem cregut que no us havíem d'imposar cap altra càrrega que aquestes indispensables. Que us abstingueu de menjar carn sacrificada als ídols, de menjar sang i animals ofegats, i de contreure un matrimoni entre pròxims parents. Fareu bé de guardar-vos de tot això. Adéu-siau.
Breu resum, aquests versets del que s'ha anomenat Concili de Jerusalem. N'hem llegit l'inici del problema que l'originà i la conclusió a què varen arribar després d'escoltar a tots els interessats. Jaume Balateu, ens situa una mica... Però és una lectura molt àmplia, però també d'un intens i profund contingut teològic. Situa-nos una mica, si vol, aquesta lectura.
Sí, és que ens trobem en els inicis de l'Església. Estem al voltant de l'any 49. Aproximadament. I les primeres comunitats de seguidors de Jesús de Natzaret, mort i ressuscitat, ja comencen a establir-se fora de Palestina. I clar, això porta un contacte continu amb els pagans, no? Amb les persones d'origen pagà, és a dir, que no eren jueus. La pràctica de Pau amb Bernabé, amb el seu primer viatge, era de parlar-los i inclús batejar-los. sense haver-los de circumcidar, sense entrar en el judaisme. I això va provocar una sèrie de tensions a l'inici. I diguem-ne, el context seria aquest, així en general, no? Jo del que trobo més interessant, hi ha moltes coses, però una que seria interessant és l'intent conciliador de Lluc. Perquè si llegim Pau a les cartes, concretament és la de Gàlates, el capítol 2, Pau no coneix aquestes clàusules que s'imposen al final del capítol 15. No, no hi són. Aparentment ell no les coneix, no existeixen. En canvi, Lluc, que escriu uns aproximadament 30 anys després, les esmenta. Per això dic que crec que és un intent conciliador de Lluc en aquell entorn, no? Les comunitats no són iguals, no? Les persones, doncs, unes es converteixen d'una manera, altres d'una altra, són diferents. I aquí jo crec que és el tema principal, o com a mínim un a possible destacar, no?
Molt bé, doncs què hi diuen, Jaume o Maria Carme, què hi dirien?
Jo trobo interessant que ja des del principi hi hagi problemes, entre cometes, amb aquest aspecte, perquè és el que també després succeirà al llarg de la història, que degut a que el missatge cristià arriba a totes les cultures i a tota la humanitat, doncs sempre hi haurà aquests entrebancs, entre cometes, de tenir que conciliar, doncs, abans ho parlàvem, no? Doncs el barri de la mina amb els barris d'aquí dalt de Barcelona, no? Doncs la Bona Nova, són comunitats cristianes, tots som cristians, però la manera de viure o de manera d'arribar al cristianisme a cada comunitat s'ha d'adaptar, però en el fons el missatge és el mateix. I llavors es poden sorgir, no? Que si uns la pobresa, que si... Vull dir, la conciliació que ens parlava abans en Jaume de Lluc, penso que també és molt important avui en dia, perquè jo també veig en els àmbits eclesials que molts cops et trobes que en un mateix grup, en una mateixa delegació, doncs hi ha moltes maneres diverses d'enfocar els temes. I aleshores ens convenen conciliadors, no? I ens convenen també saber portar, doncs, aquests aspectes, no? Des dels més guerrers i els més... amb més empenta de dir, doncs, cap aquí.
Sí. Sembla, tot això que esteu dient em sembla perfecte, i jo voldria dir l'actualitat d'aquesta lectura, és dir, del que significa aquesta lectura. En Jaume ens parlava de l'ambient pagà en el qual els primers cristians es trobaven, i penso que en aquest moment, i potser per la qüestió del catecumenat, doncs cada vegada hem de procurar afinar molt el llenguatge, la manera de contactar amb gent nova, que alguns no saben res del que simbolitza o que significa ser cristià, i t'has de fer l'esforç de poder-ho explicar. I procurant no imposar cap càrrega, que a vegades comencem pels manaments i aquestes coses i ja s'espanta tothom, no? I això, que la carta que van enviar i que va sortir, diguem-ne, com a final del Concili de Jerusalem, doncs ho tinc aquí subratllat, no? No cal posar cap càrrega així d'entrada. Més aviat caldria explicar la joia de creure, el significat de poder trobar-te amb Jesucrist, etc. No? I per això l'actualitat la veig per aquí, jo.
Home, més que càrrega, potser hauríem de parlar d'ajudar a fer gestos, perquè algun gest s'ha de fer. Vull dir que la fe arriba com un do, però després l'ésser humà ha de fer uns gestos també, de cara que aquella fe es converteixi també en obres. Perquè si tu no fas un gest de conversió... O sigui, també hem d'ajudar no a posar càrregues que serien de dir s'ha de fer això, aquesta és la llei, sinó que ajudar a cada individu des de la seva realitat o a cada comunitat des de la seva realitat a fer uns gestos. Perquè, clar, tu estàs el que t'ha comandat. Jo, de vegades, jo ahir li deia, vaig portar joves de 15 anys a Montserrat ahir, que alguns la meitat no estan batejats, no saben res de res, no? Però convidar a fer uns gestos, perquè la fe també s'ha d'ensenyar a viure. Penso, no sé, no és per contradir-te, eh?
No, sí, no és que ho contradicció.
Tindrem ocasió, en tot cas, d'anar parlant. Només sí. Volia fer, si els sembla, una petita referència al Salm 66, que té per resposta que us lloïn les nacions, Déu nostre, que us lloïn tots els pobles alhora. Estem parlant d'un salm aperturista i missioner, no? Vull dir, la salvació de Déu arriba als confins de la terra.
Sí, és que tant tant Lluc com Pau el que volen és això. El seu objectiu és aquest, no? Que l'Església no pot quedar limitada a una cultura determinada, no? Seria, crec jo, seria una infidelitat a la seva missió universal. El que passa que veiem que són dos estils diferents.
Sí, sí.
Pau és o caixa o faixa. Diu, aquí ningú passa pel judaïsme, no cal. I Lluc, ja dic que escriu molt més tard i segurament en un context diferent, intenta ser més conciliador. Diu, bueno, en aquesta comunitat pot ser, bueno, circuncidar. No, no, deixem-ho fora, no? Perquè això els pot pertorbar. I diu, sí, sí. Ho diu el text, no? Us havien pertorbat. Però en canvi posa algunes altres, no? Que de fet si les llegim, no? Que és el de abstenir-se de menjar de carn sacrificada, els ídols, o de menjar sang, etc. Són pràctiques habituals en aquell entorn i en certes religions d'aquell temps, no? Vull dir, no és que siguin importants en si, sinó pel fet aquest.
Val, doncs continuem endavant i ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és del llibre de l'Apocalipsi, del capítol 21.
L'àngel em transportà en l'esperit dalt una muntanya gran i alta i m'ensenyà la ciutat santa de Jerusalem que baixava del cel, de la presència de Déu, i la glòria de Déu l'envoltava. Resplendia com les pedres més precioses, com un jaspi de transparència cristal·lina. Tenia una muralla gran i alta, amb 12 portes. A les portes hi havia 12 àngels i 12 noms gravats, que són els de les 12 tribus d'Israel. 3 de les portes miraven a llevant, 3 al nord, 3 al sud i 3 a ponent. La muralla reposava sobre un fonament de 12 pedres que duia els noms dels 12 apòstols de l'anyell. No hi vaig veure el santuari del temple, perquè el Senyor, Déu de l'univers, amb l'anyell és el seu santuari. La ciutat no necessita que la il·luminin el sol o la lluna, perquè la glòria de Déu l'omple de claror i l'anyell li fa llum.
Visió misteriosa i fantàstica de la ciutat santa de Jerusalem, la nova església, que baixa del cel brillant, il·luminada per l'anyell, que és el Crist Jesús. Això ens espanta en aquests versets. Què hi diem? Perquè és veritat que és una visió fantàstica, però és paraula de Déu i això té un missatge per nosaltres. Jaume
sí,
Balateu, digui'ns una mica...
No, li tenim por a l'Apocalipsi perquè no el coneixem. Això és la veritat. El desconeixement ens porta gairebé automàticament a la por. Hi ha moltes imatges. I inconscientment, a la que llegim imatges, fem dibuixos mentals. I l'Apocalipsi no es poden fer dibuixos mentals. De fet, n'hi ha en alguns casos, quan parla de la bèstia o l'anyell degullat dret, etc., que et surt un petit monstre, la veritat. Et surt un monstre. I diu, no, les imatges que llegim no les hem de dibuixar, les hem de significar. Vull dir, donar el seu significat. Les hem d'anar dient què significa i tal. No hem de dibuixar. I jo, per exemple, aquí me fixaria en les pedres precioses, o el jaspi, no? Que, clar, en alguns textos, com en aquest, en donen pistes, no? Diu, clar, al final, diu, com és de transparència cristal·lina, i llavors parla que el que il·lumina és la glòria de Déu, dius, ah, vol dir llum. I, per tant, llum és glòria de Déu, la llum de l'anyell. Després, recordem els evangelis, jo sóc la llum, l'evangeli de Joan. Per tant, aquí hem de veure llum, glòria de Déu, concretament. Llavors parla d'una muralla. És clar, si ens imaginem un castell, dius, ostres, no, anem al significat. Muralla és una cosa sòlida, ferma. Vol dir que el que baixa, que és l'església, la ciutat santa, és sòlida, ferma. Però no en el sentit de que està allà tancat. Fixeu-vos que parla de 12 portes i diu que estan els 4 vents, nord, sud, est, oest. És a dir, és universal. Està oberta. No està tancada en si mateixa. Això una mica lliga amb la primera lectura de que aquesta universalitat, aquesta missió universal, no? O el Salm, no? Que diu, sí. Jo en tots els pobles, totes les nacions. Aquí igual, portes 4 punts cardinals, vol dir sentit universal, obertura. I on es fonamenta? En pedres. dels apòstols. No? És la fe apostòlica, fonamentada en la fe dels apòstols. Per tant, no ens hem de dibuixar res, sinó que hem de trobar el significat de cada imatge. Això és, crec, és l'essencial.
Molt interessant, sí, sí.
Jo sempre he pensat que, gràcies, Jaume, perquè has aclarit moltes coses,
sí,
però en tot cas sí, sempre he pensat que l'Apocalipsi podríem fer-la servir molt per la pastoral de joves, perquè és com un joc d'enigma. Saber-ho descobrir, aquest significat, no pas el dibuix, sinó el significat, jo crec que podria ser apassionant muntar tota una pastoral d'aquest tipus, i és la que no llegim habitualment. No sé, a mi, d'altra banda, llegint això, m'ha recordat el Pare Nostre. Facis la teva voluntat així a la terra com en el cel. L'Església, aquesta que figura que té aquesta dimensió de cel i això, i que baixa lluminosa, ha d'aterrar aquí a la terra, no? Sigui com sigui. I això, doncs, mira, m'ha consolat també, no? I evidentment, aquest aspecte d'universalitat dels punts cardinals, nord, sud, est i oest, doncs és allò d'obrir les finestres en aquest moment i en aquest context que ens cal viure.
Sí, a mi també m'ha clarificat molt l'explicació d'en Jaume, perquè és interessant, o sigui, el tema aquest que aquesta imatge és significativa, no és descriptiva. Aleshores, això és molt interessant. I també és molt interessant, ja t'agafo la paraula pel tema de joventut, d'agafar... Sí, perquè a part de que aprendrem nosaltres, els monitors també, doncs també farem descobrir, no?, el que ens diu la paraula de Déu a través d'aquest joc de l'enigma, no? I jo també havia subratllat d'aquí, doncs, una cosa que m'ha cridat l'atenció, és que no vaig veure el santuari del temple, no hi és, perquè és Déu mateix, no? I que penso que també és important que la celestial i la terrestre ho tinguem present, no? Vull dir, penso que és una invitació a no fer, potser, ídols, no fer... sinó que sí, portar dins el temple de Déu, que el portem a dins també nosaltres, no? Que és el mateix Déu, la glòria de Déu. I ser aquesta llum, amb aquesta universalitat que també deies, no? Amb aquestes... totes les portes, tots els vents, no? I que també és un alliberament per nosaltres, poder viure d'aquesta manera.
Sí, i a més, això de que el santuari ja no és santuari, sinó que és Déu mateix o Jesús ressuscitat mateix, això ja en el diàleg amb la dona samaritana, Jesús ja li insinua que acabarem així. Vull dir que no és únic en l'Apocalipsi, es troba en altres llocs.
Ha estat interessant aquest diàleg, no? Si sembla?
Sí, 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 jo pensava... A veure què direm d'aquí.
Perquè això, la senzillesa amb què Jaume Balateu ha explicat això, l'urgència que té Jaume Galobart de fer arribar l'Apocalipsi als joves, i ha estat senzill, però també és bonic, no?, que hagi sortit aquesta llum, penso, no?
Sí.
Què diríem? Perquè, clar, a vegades quedem que... quedem una mica astorats perquè no sabem com aplicar la paraula de Déu, com fer la vida, la nostra vida, i que, valgui la redundància. I, en canvi, doncs, veiem que aquesta paraula de Déu és senzilla, ara com ens ho explicava també en Jaume Balateu, sí? Què hi diria més aquí, Jaume? Veu alguna cosa així a ressaltar dintre d'aquest significat que té tota paraula de Déu, però aquesta tan amagada que sembla? Doncs,
sí,
què ens diu a nosaltres?
Jo crec que aquí on es posa l'èmfasi és en la glòria de Déu, és en la llum que surt a l'inici, no?, i al final, no? I que ve del cel, ve de Déu. Vull dir, això no és una cosa, i això es veu al llarg en Pau, amb els evangelistes, els sinòptics, en Joana, que no és pel nostre gran estudi, el nostre gran esforç, sinó que ens ve donat com una gràcia.
Ens ve donat pel baptisme, en principi, vull dir que no. Vull dir, en el baptisme ja rebem tota la llum. Després s'ha d'anar formant, s'ha d'anar concretat, però en principi el sagrament del baptisme ja et deixa, no?, amb tota la llum, per dir, no? Penso que, bueno, que després hi ha el procés històric de la persona, no? Però...
Sí, s'ha d'anar treballant.
Bastant.
Els proposo que passem a escoltar l'Evangeli, molt interessant també aquest Evangeli de Sant Joan i del capítol 14. Escoltem-lo.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
qui m'estima farà cas del que jo dic. El meu Pare l'estimarà i vindrem a viure amb ell. Els qui no m'estimen no fan cas de les meves paraules, que no són meves, sinó del Pare que m'ha enviat. Us he dit tot això mentre era amb vosaltres, però el Defensor, l'Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu, us farà recordar tot el que us he dit i us ho farà entendre. Us deixo la pau, us dono la meva pau. No una pau com la dona al món. Que s'asserenin els vostres cors, no us acovardiu. Heu sentit que us deia, me'n vaig, però tornaré. Si m'estimeu, us alegrareu de saber que me'n vaig al Pare, perquè el Pare és més gran que jo. Us ho dic per endavant, perquè cregueu quan ho veureu.
Darreres confidències de Jesús als seus deixebles la nit de Dijous Sant, en el sopar de comiat. Paraules molt entranyables i íntimes. Anem a comentar-les. Jaume Galobat.
Jo, bé, si us sembla, començo i dic que així d'entrada penso que és tot un missatge d'amor, no? Jesús també manifesta la qualitat del que anirà a passar, del que ha passat, del que ha dit, de tot el seu missatge. Tant és així que aquest missatge d'amor, que no se'l vol quedar, jo crec que aquí és bonic, perquè no se'l vol quedar ell i el Pare, sinó que aquells que faran cas del que diu, ells dos vindran a viure amb ells, no? I vindran a formar part del seu interior, de la seva vivència, de la seva existència, de forma total i absoluta. És clar, l'altra cosa, dic això mentre estic aquí ara amb vosaltres. Vol dir, ja ho anireu entenent. Abans em sembla que ho comentava, no? Durant el temps s'ha d'anar aprenent les coses. Sí. Ja ho anireu entenent, però no ho entendrem d'una manera, diguem-ne, de pur raonament lògic, matemàtic, humà, sinó perquè tindrem un defensor, que és l'Esperit Sant. I quan dic sant, aquesta paraula sant, i això els biblistes em sembla que ho sentim, no sé com s'ha d'explicar ben bé, però d'alguna manera em sembla que vol dir que et farà veure més enllà de la claror, no? Et diferenciarà el que és llum del que és foscor, el que és purament humà del que comença a ser una mica diví. I això, aquesta visió aguda, diguem-ne, sensible, gairebé imperceptible, doncs fa que una persona tingui una visió de llum o una visió de foscor sobre l'existència.
Jo penso que, agafant també tot el que dius, aquesta lectura, a mi el que em diu, a mi em qüestiona com fer estimar Jesús, perquè, clar, qui m'estima farà el cas del que jo dic, però, clar, primer s'ha d'estimar, per estimar has de conèixer, si no, no pots estimar una cosa que no coneixes. I aleshores, és un repte, Per nosaltres mateixos saber, conèixer Jesús, no? Coneixem, o sigui, la meva incògnita és... Perquè, clar, per el que jo dic està escrit, no?, als evangelis i està la paraula de Déu. Però jo crec que el que ell diu no només està escrit en els evangelis, no? Vull dir, també en la comunitat reunida parla Jesús, i és Jesús present, no? Perquè ell diu, vindrem a viure amb ells, o sigui, hi ha una presència real d'ells entre nosaltres. Però, clar, com la meva incògnita aquest any de la fe, no? I ara que ja doncs, parlem de l'altre dels gentils i tot, com donem a conèixer l'autèntic Jesús, no? No només la figura humana de fa 2000 anys i tal, sinó tot el contingut, tota la llum de la segona lectura.
Sí, és que aquí, clar, heu donat en el clau en els dos temes, crec, essencials, no? Que és l'estimar, això és una condició sine qua non, és obligatòria, i l'Esperit Sant, la funció de l'Esperit Sant, no? Però clar, estem en uns capítols, que estem en el 14, però està dins un marc més ampli, que és tot un discurs de comiat, no? S'està acomiadant Jesús dels seus deixebles, perquè l'amor la té a prop. I és clar, els hi deixa com un testament, no? Clar, si us hi fixeu, Joan rarament parla de la mort de Jesús. Ell diu que se'n va. Parla de la marxa. Fixeu-vos, aquí en aquest text surt dues vegades. Me'n vaig. Dues vegades diu me'n vaig. Sí. I en altres llocs dirà, me'n torno al Pare, me'n vaig d'allà on he vingut, me'n torno amb des d'on m'han enviat, etc. No? Sí, sí. Vull dir, ho diu d'altra manera, però està parlant de la seva mort. Però alhora diu que tornarà. Vull dir, i a més ho diu amb fermesa. Ho diu, tornarà. Diu. I en algun moment diu, no ell sol, diu, no, amb el pare, vindrem, etc. Per tant, la marxa de Jesús no significa una separació absoluta amb els deixebles. Val? La presència de Déu entre els deixebles continuarà. La presència de Jesús continuarà i continua ara, però diferent. No el tenim aquí al costat de carn i os.
Una pregunta, ara que estàs posat. Els deixebles són els apòstols, en aquest cas?
Els apòstols i els deixebles, no. Tots els altres.
Tots.
Sí. Joan, amb això, és molt curós. Parla majoritàriament de deixebles. No ho senyeix els 12. No ho senyeix. Normalment Joan és dels quatre evangelis potser és el que més, però no l'únic, però és el que més parla de deixebles. Però clar, diu, aquesta tornada, aquesta seguretat, aquesta certesa, diu, és si m'estimeu, condició, manament essencial. I diu, i com s'estima i tal? Ah, això ja que cadascú aquí que faci el que pugui, que fem el que puguem,
és el punt de partida,
sí, dius. Ja, diu, estima, i dius, ostres,
no és la meta, no? És la sortida. Clar, o sigui, això, no és allò de dir, arribarem a estimar, no. És la sortida.
És que llavors aquí s'incorpora l'Esperit Sant, que també és un dels temes principals de Joan, no? Que el paper de l'Esperit Sant, quin és? No? Pues recordar Jesús, em diu el text, i fer que l'entenguem. Clar, això vol dir fer present Jesús, fer-lo present, no? Però no repetir les paraules exactament, clar, sinó donar sentit als seus signes i a les seves paraules, és a dir, actualitzar-les. Fer present Jesús és fer-lo present en els nostres pobles, en els nostres barris, en les nostres feines. Clar, això és... Clar. Com es fa? Bueno, això ja...
Això
és una altra qüestió.
Jo penso que és molt important ser els cristians molt escrupolosos a l'hora de relacionar-nos entre nosaltres, perquè quan ens vegin relacionar-nos a portar una novetat. Vull dir, no és el mateix que jo em trobi amb el Jaume, que em trobi amb una persona que no sé, vull dir, jo penso que hi ha un vincle que ens uneix que va molt més enllà del vincle humà d'amistat.
No, anava a afegir simplement que això d'estimar és això, cada un que anem fent i això que dius tu està molt bé, però suposo que aquest us deixo la pau, us dono la meva pau, vol dir que si estimes bé, d'alguna manera vas trobant aquesta pau. I si veus que el teu cor s'asserena i comences a perdre la por, vol dir que deus començar a estimar bé, malgrat et persegueixi, no t'insulti, no diguin altres coses. No?
Si parlem de l'amor de Jesús, difícilment acabarem dient-ho tot en aquest programa.
Segur.
Els convido la setmana que ve que vinguin a comentar les lectures de l'Ascensió. Us anirà bé?
Prou bé,
sí?
Home.
Sí? Molt
bé.
Sí?
Aquí estarem.
Doncs molt agraïts per la col·laboració en el programa, Maria Carme Girard.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també, Jaume Galobart.
Gràcies.
Gràcies, Jaume Balateu.
A vosaltres.
I també, amics, encantats d'haver-los tingut una setmana més aquí en la sintonia de la cadena Estel Ràdio Principat, en el programa La Taula de l'Evangeli, on hem comentat avui per a vostès la litúrgia del diumenge 6è de Pasqua. Gràcies per haver-nos acompanyat. Els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.